del que es tracta és donar coneixement i divulgació de què és el que fem des de l'antropologia, que també serà una recerca aplicada en diferents temes. Llavors, avui, un dia fa aquests tres dies, un dia tres temes que ja els he dit i que complementaran el que ens estem dient
Bé, doncs el que us deia és que el corrent d'antropologia que jo us presentaré, que l'he anomenat així, una invitació a l'antropologia cognitiva evolutiva, seria un corrent que el que intenta fer és utilitzar una mica les recerques que s'han fet en les ciències naturals de l'ésser humà, que seria essencialment la biologia i la psicologia evolutiva i les neurociències, per abordar qüestions que hem estat estudiant els antropòlegs tradicionalment. I en particular, una de les qüestions que és, jo entenc, la central en tota la recerca antropològica, que és el problema de la diversitat humana. Per això he posat aquest títol, Cervell, evolució. Passa que m'hauré d'anar girant per mirar el que hi ha. Cervell, evolució i diversitat humana, una invitació a l'antropologia cognitiva i evolutiva. Llavors, l'objectiu d'aquesta presentació meva serà una mica com podem explicar l'existència de la diversitat humana, que és, si voleu, una de les poques coses en les quals tots els antropòlegs ens posem d'acord, que l'objectiu de la nostra disciplina és aquest, estudiar la diversitat humana. Com podem estudiar la diversitat humana, com podem estudiar l'origen de la diversitat humana i el per què existeix la diversitat humana, partint d'aquest marc teòric que us he dit, no? És el marc teòric que ens proporcionen aquestes ciències, que són les ciències naturals de l'ésser humà. Jo dono dos cursos d'introducció a l'antropologia a l'Universitat de Lleida, i sempre el primer dia, quan els intento explicar als estudiants l'objectiu de l'antropologia, els hi poso aquesta imatge. Això se suposa que és un científic, un alien, no? Un científic que ve d'un altre planeta i que ve a estudiar a la Terra les formes de vida. I llavors els pregunto, si aquest individu vingués aquí amb l'objectiu aquest d'estudiar totes les formes de vida que hi ha en el nostre planeta, hi hauria una cosa que li cridaria immediatament l'atenció quan estudiés la nostra espècie, no? L'espècie humana, i que li faria pensar que l'espècie humana, doncs, és realment molt diferent de qualsevol de les altres espècies que hi ha aquí, no? I llavors els faig aquesta pregunta, no? Què creieu vosaltres que seria el que li cridaria l'atenció? No? La gent contesta això de maneres diferents, no? Doncs els humans són més intel·ligents, els humans tenim cultura, els humans tenim no sé què. Però fixeu-vos que totes aquestes característiques que normalment se solen dir, costa molt de captar-les com alguna cosa que realment ens diferencia de les altres espècies. És a dir, si jo dic que els humans són més intel·ligents que els altres, a primera vista això no està mai massa clar. És a dir, per què els humans han de ser més intel·ligents, doncs no sé, que les formigues o que les abelles, no? amb els sistemes d'organització social tan complexes que arriben a tenir, no? O que els castors, o que els ocells, o qualsevol altre animal. És a dir, són tot característiques que jo entenc que per nosaltres poden ser molt òbvies perquè ens ho mirem tots des del punt de vista de la nostra espècie, però des del punt de vista d'aquest individu imaginari no estaria clar a primera vista. En canvi, hi ha una cosa que jo penso que li ressaltaria i que li faria veure de seguida que l'espècie humana és realment molt diferent de les altres. I això que li ressaltaria tant és la diversitat. La diversitat de formes de vida que trobaria aquest científic alienígena, que trobaria en l'espècie humana. Diversitat no només en l'espai, és a dir, no només formes de vida, en un mateix, moltes formes de vida diferents existents en el mateix moment, sinó que si a més ell fos capaç de, per tècniques que nosaltres desconeixem, de veure tota la història de la humanitat o tota la història de la nostra espècie, encara li sorprendria més l'extraordinària diversitat de formes de vida que apareixen al llarg d'aquesta història. I això ens fa molt diferents de qualsevol altra espècie, fins i tot de les que són més properes a nosaltres, com puguin ser els primats, els ximpancers. Penseu que la forma de vida d'un ximpancer fa 200 anys, fa 3.000 anys, fa 6.000 anys era pràcticament idèntica a la forma de vida de qualsevol ximpancer que hi hagi en l'actualitat. En canvi, la forma de vida dels humans de l'actualitat és radicalment diferent, no ja de la forma de vida dels humans de fa 3.000 anys, sinó la forma de vida dels humans de fa potser només 100 anys o 150 anys. És a dir, aquesta diversitat és una característica inherent i jo penso que és la característica més clara que ens diferencia la nostra espècie de totes les altres i que més, li dic jo, li cridaria l'atenció a aquest senyor. Bé, el que es tracta és d'explicar quins són els orígens d'aquesta diversitat. Bé, el fet de que els humans siguem tan diferents dels altres té molt a veure amb aquest orga que jo us ensenyo aquí, que és el cervell humà. Alguna cosa passa en el nostre cervell que explica aquesta característica. Jo sempre, bueno, des de fa un temps, a mi aquesta orga realment m'interessa i m'al·lucina molt. Vist així, com el veieu en aquesta fotografia, no sembla que tingui res d'especial, és una massa de matèria orgànica, com podria ser qualsevol altra. Però realment és un orga, des del punt de vista biològic i des del punt de vista evolutiu, absolutament prodigiós. La característica més clara que separa el cervell humà dels cervells dels altres éssers vius és, en principi, la seva grandària. Els humans tenim un cervell molt gran, i molt gran en comparació al nostre cos. És a dir, hi ha altres espècies que tenen el cervell més gran que nosaltres, o puguin ser les balenes, o puguin ser els elefants, per exemple, però també tenen un cos molt més gran. Llavors, tenint en compte el nostre cos, el que tècnicament s'anomena el coeficient d'encefalització, la grandària, diguéssim, del cervell humà és molt, molt remarcable. No? Tenim un cervell molt gran. I això és el primer misteri de l'evolució humana. És a dir, per què tenim aquest cervell tan gran? Això és un misteri perquè el cervell és un orga molt costós. És un orga que pesa aproximadament un 2% del que pesa el cos d'un ésser humà adult i, en canvi, consumeix el 20% de tota l'energia que consumeix aquest cos. I això equival aproximadament O sigui, l'energia que consumeix el cervell és 22 vegades l'energia que consumeix qualsevol muscle del nostre cos d'una massa equivalent. És a dir, consumeix moltíssima energia un cervell. Per tant, és un òrgan molt costós, és un òrgan molt car de mantenir, i la primera pregunta que ens hem de fer és què va passar en l'evolució humana que explica doncs, que nosaltres tinguem aquest òrgan tan estrany, no? Aquest òrgan tan gran i a més tan costós. Una mica el que jo començaré a explicar-vos és en què consisteix, diguéssim, aquesta grandària del cervell. Si mireu això és un resum del que és el procés que s'anomena d'hominització, és a dir, el procés que dona lloc a l'aparició de la nostra espècie. Aquí dalt seria, això vol dir 6M, vol dir 6 milions, fa 6 milions d'anys, que és quan va existir, es creu, l'últim avantpassat comú que tenim amb l'espècie més propera a nosaltres, que és el ximpanzé, que estan aquí. I a partir d'aquí comencen totes aquestes espècies d'homínids, que són les espècies que ens van precedir a nosaltres fins a arribar a l'Homo sapiens, que serien els homes moderns, que va aparèixer entre fa 150 i 200 mil anys. Bé, doncs, el sorprenent d'això és, si mirem aquest altre esquema aquí, en el que veieu aquí el tamany del cervell, potser si m'assequen aquí, a veure, sí. Sentiu des d'aquí? No. Queda per això, no? Sí, ara? Sí. Aquí a l'esquerra teniu el tamany del cervell en centímetres cúbics i aquí a baix tenim els milions d'anys que van des de zero, que seria l'actualitat, fins al 6, que seria el moment en què comença, diguéssim, el procés d'hominització. Aleshores, fixeu-vos el que va créixer al cervell. El primer dels nostres avantpassats, després, diguéssim, d'aquest avantpassat comú que teníem amb el ximpanzé, era l'Australopithecus, que tenia un cervell, en principi, no massa més gran que un ximpanzé. Un ximpanzé té un cervell de 400 centímetres cúbics, aquest individu el tenia de 486, i fixeu-vos que durant la més gran part del procés aquest d'evolució humana el cervell es va mantenir relativament estable, no? La grandària es va mantenir relativament estable. Ara bé, aquí, fa aproximadament entre 2,5 i 2 milions d'anys, es produeix aquest salt, i fixeu-vos el que comença a créixer fins a arribar al cervell de l'home de Neandertal, que era més gran que el nostre, tenia 1.398 centímetres cúbics, l'home modern té 1.330, però tenia el cervell més gran perquè també era més gran, no? Els homes de Neandertal eren més robustos, no? Però jo el que vull que us fixeu és en aquest salt tan enorme, no? És a dir, a partir d'aquí, pum, el cervell comença a créixer i durant aquests 6 milions d'anys, en els dos, pràcticament els dos últims milions d'anys que hi han, des de que s'inicia el procés d'hominització, el cervell creix pràcticament a 3 vegades, no? Creix el triple. No? Penso que en aquesta gràfica es veu de manera molt clara. Llavors, jo el que vull explicar ara és bàsicament en què va consistir això, no? És a dir, què és el que va fer que creixés tant la nostra massa cerebral, tenint en compte el que us he dit, no? És a dir, que és un òrgan tan costós, no? Que és un òrgan que consumeix tanta energia, i que, per tant, hem d'explicar què va fer adaptatiu per als nostres avantpassats que els hi comencés, diguéssim, a créixer a aquest cervell. Bé, jo aniré utilitzant indistintament la paraula cervell i la paraula ment. No són exactament el mateix, però per el que a mi m'interessa les podem considerar com més o menys sinònims. El cervell i la ment serien com dues fulles com dues cares d'un full, és a dir, no, sempre van juntes, són diferents, però sempre van juntes i no les podem separar, no? Per tant, jo en principi utilitzaré ment i cervell de manera indistinta. De fet, la ment no és el mateix, el cervell és allò que hem vist abans, no? Aquell òrgan, una matèria orgànica. La ment seria allà on nosaltres tenim les nostres representacions mentals, no? Les nostres idees, les nostres creences, a les nostres intencions. Doncs bé, això és el que s'anomena la concepció tradicional de les ciències socials sobre la ment-cervell o la ment humana. No, això SSM vol dir Standard Social Science Model, model estàndard de les ciències socials. Aquest model era el cervell seria equivalent a una mena d'ampolla buida, que, o sigui, nosaltres naixíem amb una mena d'ampolla buida aquí al cap, i a mesura que anàvem creixent, doncs aquesta ampolla es anava omplint del contingut que determinava l'aprenentatge que teníem, no? És a dir, tot el contingut que venia determinat per les nostres experiències i per tot el que apreníem al llarg de la nostra vida. A mi m'agrada més una mica la imatge aquesta d'un disc dur. És com si el cervell humà fos com una mena d'immens disc dur buit, i llavors a mesura que anem creixent i anem ficant contingut, diguéssim, en aquest disc dur, i la persona adulta doncs tindria un disc dur doncs tot ple. Però el que ens diferenciaria a nosaltres dels animals no humans seria que tindríem una mena de disc dur molt gran en el nostre cap i totalment buit en el moment de néixer, i a mesura que creixem doncs es va omplint aquest disc dur de contingut. No? Bé, jo penso que aquesta imatge tradicional de les ciències socials, imatge sovint implícita, és a dir, sovint no s'argumenta explícitament, però és la imatge que es deriva de la concepció estàndard de les ciències humanes, del comportament humà, jo penso que és una imatge errònia, perquè, tornant a la metàfora aquesta que us he dit del disc dur, és a dir, vosaltres sabeu que el que determina el poder d'un ordinador no és el gran que sigui el seu disc dur, sinó els programes que nosaltres tenim en aquest disc dur. És a dir, si vosaltres us donen un ordinador amb un disc dur enorme però no hi ha cap programa, aquest ordinador no serveix per res. Per tant, jo el que plantejo és que nosaltres no naixem amb un disc dur blanc, és a dir, amb una ampolla blanca o una ampolla buida, com he dit abans, sinó que el nostre cervell, quan neix, ja té un munt de programes ficats a dintre. És a dir, aquí és la distinció entre això és el hardware i el software. El software, com sabeu, són els programes que nosaltres, amb els quals nosaltres fem servir el nostre ordinador. La meva teoria és que quan naixem nosaltres no només tenim això, no només tenim el hardware, sinó que ja tenim una quantitat de programes a dintre, perquè si no el nostre cervell no hagués servit per res. I és això, d'alguna forma, el que explica per què va créixer tant el nostre cervell, és a dir, perquè se li van tenir que anar ficant molts programes. Els programes són... Això és una altra manera de dir el mateix, no? La ment humana no seria una ampolla blanca, sinó seria algo similar com això, no? Això és un ganivet d'aquests de l'exèrcit suís, que es poden fer moltes coses, no? Amb aquests ganivets, des de tallar, des d'obrir ampolles, des de tallar-te les ungles, des de, jo què sé, un munt de coses diferents, no? Doncs el cervell humà és això, és a dir, és un disc dur ple de programes, cada programa serveix per fer una cosa específica, i aquests programes són innats, és a dir, no els aprenem. Això no vol dir que naixem ja amb tot el programa fet dintre del nostre cervell, però aquest programa, diguéssim, va creixent a mesura que nosaltres anem creixent amb un mínim d'input extern. I per tant, el resultat és que les característiques del cervell d'una persona adulta de qualsevol societat humana són idèntiques, són pràcticament iguals. Bé, els programes aquests que estan ficats en el nostre cervell és això que s'anomena mòduls cognitius. Mòduls cognitius són essencialment això, és a dir, si agafeu la imatge del programa d'ordinador, és essencialment això, és a dir, és una capacitat que té el nostre cervell de processar determinada informació i només aquesta informació, i d'acord amb aquesta informació que rep, generar unes conductes adequades. No? El mateix passa, diguéssim, com us dic, en els programes d'ordinador. És a dir, ja sabeu que un ordinador, si té un processador d'imatges, si no té un processador d'imatges, per exemple, per més imatges que li fiqueu, doncs aquest ordinador no serà capaç de produir cap imatge perquè no té un processador d'imatges. Si no té un processador de textos, doncs li passarà el mateix. Per més textos que li fiqueu, doncs no podreu fer res amb aquests textos perquè no té un processador de textos. Doncs el nostre cervell funciona així, no? O sigui, té com una mena de processadors que agafen determinats estímuls de l'exterior i aquestos i converteix aquests estímuls en una determinada resposta davant d'aquesta situació, Bé, això seria una imatge aquesta, no? O sigui, per tant, no penseu el cervell com una mena de màquina unificada, sinó penseu el cervell com una màquina composada per moltes màquines petites, no? És a dir, una imatge que jo dono de vegades, el cervell és com un conjunt de petits cervells posats tots junts, Una imatge que s'utilitza sovint és la imatge aquesta de la ceba, que fa referència una mica a com es van formar, com es van anar afegint, diguéssim, aquests diversos programes, aquestes diverses màquines, al llarg de la nostra història evolutiva. Es van anar afegint per capes, no? És a dir, el cervell és com un conjunt de capes i a mesura que es van evolucionar la nostra espècie, es van anar afegint, diguéssim, més capes i en cadascuna d'aquestes capes teníem un circuit que servia per processar algun tipus d'informació nova, Bé, anem a dir algunes característiques d'aquests programes que tenim, que s'anomenen així, no? Mòduls cognitius. Són predisposicions a actuar davant de certs estímuls, són predisposicions que ens fan actuar de manera automàtica, és a dir, quan nosaltres tenim aquest programa ficat en el nostre cap, davant de certs estímuls nosaltres estem fortament predisposats sempre a actuar de la mateixa manera. Són innats, i posat així entre cometes, maturational knowledge, que és una expressió que alguns autors utilitzen per fer referència al fet que no és que ben bé siguin innats en el sentit que tots naixem ja amb això ficat, però que creixen dintre nostra a mesura que anem creixent amb un mínim d'estímul extern, no? És a dir, ens creixen a dintre, per dir-ho així, Però l'estímul que ve de fora és molt petit, Per tant, a tothom li creixen de la mateixa manera si viu amb les condicions estàndards en les que vivim, en les que han viscut els éssers humans durant la més gran part de la nostra història evolutiva. Són resultat d'un procés evolutiu i després això, domini específic, vol dir que cada programa serveix per processar un tipus d'informació diferent, El mateix que us he dit abans sobre els programes d'ordinador, és a dir, un processador de textos no pot processar imatges, un processador d'imatges no pot processar textos, un processador de so no pot processar ni imatges ni textos, etc. No? És a dir, cadascun d'aquests programes serveix per el que serveix i ja està, no? I res més. Això és el que vol dir domini específic. Bé, i és resultat d'un procés evolutiu. Un procés evolutiu vol dir que el tipus de conductes que genera això eren conductes que eren adaptatives, és a dir, que permetien als nostres avantpassats, durant tot aquell procés que us hem ensenyat abans, sobreviure i reproduir-se, més que aquells que no tenien aquests programes, en un context que no era el context actual, evidentment, sinó que era el context en el qual ha viscut la nostra espècie durant la més gran part de la nostra història evolutiva. I és el context que s'anomena Environment of Evolutionary Adaptedness, és a dir, fixeu-vos que durant la més gran part de la nostra història evolutiva els humans hem estat simplement caçadors-recol·lectors. Per tant, és en aquest context de petites bandes de caçadors-recol·lectors que és en la situació en què ha viscut la nostra espècie dels 200.000 anys que fa que existeix durant més de 150.000 anys, és a dir, més del 95% del temps, és en aquest context en el qual es van anar formant, diguéssim, aquests mòduls cognitius, no? I és per adaptar-se en aquest context, és a dir, per poder sobreviure i tenir més fills que aquells que no els tenien, per adaptar-se en aquest context, per al qual van sorgir aquests mòduls cognitius. Això són possibles mòduls cognitius. El problema que hi ha amb les ciències cognitives que analitzen aquesta naturalesa del cervell és que tots sabem que el cervell està format per això, però costa molt precisar exactament quins són els mòduls cognitius en concret que tenim, Per tant, en certa mesura, és una qüestió en bona mesura encara hipotètica, no? És a dir, sabem que en tenim, però exactament quins tenim no ho sabem. Això simplement vaig posar la paraula mòduls cognitius en el Google i va sortir aquesta llista de possibles mòduls cognitius. Com veieu, són de molt diversa naturalesa. El mòdul cognitiu que controla les teves mans quan estàs conduint una bicicleta i t'evita doncs, que xoquis, no?, fent aquestes petites inclinacions que fa un quan condueix una bicicleta. El mòdul que permet al jugador de bàsquet de tirar la pilota de bàsquet i que s'encistelli. El mòdul que et fa reconèixer la fam i que et diu que necessites aliments. El mòdul que et fa apreciar la bellesa d'una flor, d'una pintura o d'una persona. El mòdul que fa que els humans siguin molt bons reconeixent cares. Això és una cosa que només tenim els humans. Altres animals poden reconèixer individus per l'olor o per altres claus, però els humans reconeixem els individus per les cares, no? I això és un mòdul cognitiu que fins i tot se sap a la regió del cervell en el que està, perquè determinades neuropatologies en aquesta regió fan que aquests individus no puguin reconèixer les cares, no? És una patologia, una neuropatologia que s'anomena la prosopagnòsia, que són aquests individus que ja sigui per una lesió o pel que sigui, no poden justament fer això, no? És a dir, tenen capacitats intel·lectuals exactament igual que les nostres, però no poden això, no poden reconèixer les cares de ningú, no? Doncs això és conseqüència també d'un mòdul cognitiu. El mòdul que ens fa ser gelosos dels les persones dels amics dels nostres company o companya, el mòdul que computa la velocitat dels vehicles que venen i que et diu si tens temps de creuar abans de que xoquis contra els vehicles, el mòdul que et fa mirar a esquerra i a dreta abans de travessar un carrer, el mòdul que fa que els pares s'estimin en els seus fills, el mòdul de la libido, no?, del desig sexual, el mòdul que et fa discernir els moviments dels animals i el mòdul que et fa o lluitar o fugir davant d'una situació de perill. No? Això simplement seria aquest exemple. Bé, fins aquí no us estic dient encara res sobre la diversitat, no?, que us he dit que us aniria a parlar de la diversitat, perquè tot això que us he dit és comú a tots els éssers humans, no? I específicament jo he accentuat aquesta idea, no? És a dir, tots naixem amb això i per tant això no és el que ens fa diferents. Llavors, a partir d'aquí, com expliquem aquesta característica? Ja us he dit que es tractava d'explicar perquè els humans som tan diferents els uns dels altres. Bé, la diversitat té a veure amb això que anomenem cultura, és a dir, amb el fet de que en un moment determinat de l'evolució humana, a mesura que anava creixent aquest cervell, possiblement quan aquest cervell ja estava bastant crescut i carregat de tots aquests programes que us estic dient, de tots aquests mòduls, va aparèixer això que nosaltres anomenem cultura. La concepció de la cultura que jo defensaré és una concepció segons la qual la cultura és una cosa externa que es fica dintre del nostre cervell, es fica dintre de la nostra ment, que en certa mesura colonitza la nostra ment, de manera similar a com els virus colonitzen el nostre cos, els virus de les malalties colonitzen el nostre cos, o modernament els virus dels ordinadors colonitzen els ordinadors. És a dir, la cultura funciona de la mateixa manera. Primer us explicaré com entenc jo que la cultura entra dintre el nostre cervell i després explicarem una mica els orígens de la cultura, perquè la cultura també la generem nosaltres. El que passa és que jo el que intentaré explicar-vos és que la cultura no és un producte genuí, diguéssim, del cervell humà, en el sentit que el nostre cervell no va ser dissenyat per l'evolució per produir cultura, sinó que és com una mena de subproducte, no? És com si fos una mena de, com si fos el soroll del motor d'explosió. Nosaltres hem dissenyat un motor d'explosió perquè tiri endavant el cotxe i, a més, fa soroll. Doncs el nostre cervell va ser dissenyat per fer tota una sèrie de funcions i, a més, va generar això que s'anomena cultura. Però bé, això ho veurem després. En principi, ara el que vull és explicar-vos com es fica, diguéssim, la cultura dintre el nostre cervell. I es fica dintre el nostre cervell d'aquesta manera, similar a com entren els virus dintre el nostre cos o com entren, si voleu, els virus informàtics dintre dels ordinadors. Ja sabeu que un virus informàtic és simplement un programa. No té res més, de diferent. No? El que passa és que és un programa que l'únic que fa, en comptes de fer una funció útil, fa una funció inútil, no? o s'acaba carregant l'ordinador. Però per un virus no té res que el faci diferent dels altres programes fora de lo que fa, que és destruir l'ordinador o destruir o fer alguna tonteria que fan els virus aquests. No? I els antivirus, com sabeu, són simplement col·leccions de programes. I per això s'han d'anar a renovar constantment, perquè cada vegada surt un virus nou, a l'antivirus has de ficar el nou programa, diguéssim, que és el nou virus que ha aparegut. Però un virus en si mateix no té res de diferent de qualsevol altre programa d'ordinador. Doncs bé, això és l'exemple, diguéssim, dels virus d'ordinador. Això és el virus de la grip, una imatge que se suposa el virus de la grip, com entra. O sigui, la idea del virus és una cosa externa, no? És a dir, una cosa externa que, pel qual el nostre cos no ha estat dissenyat per allotjar, però que, degut a les característiques del nostre cos, aquestos, i en particular degut a les característiques del nostre genoma, aquests virus s'enganxen dintre de les nostres cèl·lules i produeixen doncs, els efectes que produeixen. No? Bé, la diferència entre la cultura i els virus biològics i els virus informàtics també és que el resultat d'aquesta contaminació, d'aquesta colonització del nostre cervell per la cultura no és sempre negatiu. És a dir, que les relacions que podem establir entre la cultura i la ment humana o la persona humana no són sempre negatives, sinó que poden ser de tres tipus, que són simbiòtiques, comensals i parasitàries. Simbiòtiques són les relacions en les quals nosaltres i els virus ens beneficiem mútuament. És a dir, és la imatge més patent o més visible de la que és la cultura. Gràcies a la cultura els humans hem sigut capaços de fer un munt de coses que sense cultura no seríem capaços de fer, hem sigut capaços d'adaptar-nos a un munt de medis pels quals naturalment nosaltres no estàvem disposats a adaptar-nos. I, per tant, la cultura ens ha permès reproduir-nos, viure i reproduir-nos a llocs en què sense cultura seríem incapaços de reproduir. Això seria una relació simbiòtica perquè reproduint-nos nosaltres també reproduïm aquest virus, diguéssim, que ens ha contaminat i ens ha fet reproduir-nos en aquest context. Afavoreixen la reproducció humana i també l'afavoreix la reproducció cultural, és a dir, el virus aquest també va passant de ment en ment. Poden ser relacions comensals, que vol dir que són, seria el cas de les formes culturals neutres, que deixen la reproducció humana sense afectar-la, ni ens fan reproduir més ni ens fan reproduir menys, i que continuen reproduint-se ells. Així, això de la reproducció cultural d'aquí baix és redundant perquè necessàriament tots els missatges culturals, per definició, si existeixen, vol dir que es reprodueixen, no? És igual que un virus si existeix vol dir que es reprodueix, un virus que no es pogués reproduir ell mateix ja no existiria. El que s'ha de fer és si aquests virus que es reprodueixen permeten a la mateixa temps reproduir el seu hoste o acaben matant el seu hoste o el deixen més o menys tal com estava. I després les formes culturals no adaptatives. Aquestes serien les parasitàries, no? Les que més s'adequarien a aquest concepte de virus, que serien formes culturals que van passant de ment en ment, però que acaben bloquejant o malmetent la reproducció humana. És a dir, seria literalment com un virus biològic, no? Que pot passar de cos a cos i anar carregant-se tots els cossos que contamina. Doncs amb la cultura passa el mateix. Us deixo a vosaltres que penseu quins poden ser aquests missatges culturals que entren dintre del nostre cervell i que ens acaben, si no matant-nos, impedint que ens reproduïm. No? Bé, com és això possible, que existeixin formes culturals parasitàries? Això és possible per les formes de transmissió de la cultura. A diferència dels gens, nosaltres només podem rebre gens de persones que s'hagin reproduït, per definició. Aquell que no es reprodueix no transmet els seus gens. I tots els gens que jo he rebut són els gens que tenien els meus pares. A diferència d'això, els missatges culturals no necessàriament els rebem de persones que s'han reproduït, És a dir, podem rebre missatges culturals dels nostres pares, llavors en aquest cas sí que estem rebent missatges culturals de persones que s'han reproduït perquè són els nostres pares, però podem també rebre missatges culturals d'individus de la nostra mateixa generació que poden no haver-se reproduït o poden no reproduir-se, i sobretot podem rebre missatges culturals de persones de la generació anterior que no s'han reproduït ells i en canvi ens envien els seus missatges culturals. Clar, si jo rebo un missatge cultural d'algú que no es reprodueix ell mateix, aquest missatge cultural pot ser un missatge parasitari, perquè l'ha impedit reproduir-se en aquest, i com que els missatges culturals no van amb els gens, sinó que van de ment a ment, no? És a dir, ara mateix jo, per exemple, us estic transmetent a vosaltres missatges culturals, llavors es pot produir aquesta situació, no? És a dir, poden haver missatges que nosaltres rebem que ens impedeixen reproduir-nos, però malgrat tot nosaltres també anem transmetint aquests missatges a altres individus. Bé, com colonitza la cultura dels nostres ments? Aquí introdueixo una distinció que va plantejar aquest antropòleg, que és el Dan Sperber, entre dos dominis que tenen els nostres mòduls cognitius. El que ell anomena el domini propi i el domini real. El domini propi vol dir les funcions per les quals aquest mòdul cognitiu, recordeu els programes aquests que tenim al nostre cervell, les funcions per les quals aquest mòdul cognitiu va ser seleccionat, per la selecció natural en el seu moment, no? És a dir, perquè donava lloc a conductes adaptatives en el moment en què va sorgir, no? I després el domini real, que seria totes les altres conductes o totes les altres funcions que aquest mòdul cognitiu també pot fer, però que no són les funcions o conductes per les quals va ser seleccionat. Doncs bé, això és el que permet que el nostre cervell sigui colonitzat per aquests missatges, perquè aquests missatges el que fan és utilitzar, diguéssim, aquests missatges culturals, el que fan és utilitzar aquests missatges, aquests mòduls cognitius per reproduir-se ells mateixos. Per tant, és degut a l'estructura del nostre cervell que el fa susceptible, de ser colonitzat, diguem-ne, per aquests missatges que venen de fora, que se n'aprofiten, diguéssim, d'aquesta estructura, igual que un virus biològic, no? És a dir, la imatge del virus biològic és la mateixa. El virus biològic s'aprofita de la nostra pròpia estructura, en el cas de la nostra estructura genètica, per anar-se reproduint, per fer còpies d'ell mateix i anar passant de cos a cos. Doncs els missatges culturals fan el mateix. S'aprofiten de l'estructura que tenim al nostre cervell per anar passant de ment a ment. Aquí us he posat alguns exemples de com aquests missatges culturals poden aprofitar-se de les característiques del nostre cervell per reproduir-se ells mateixos. El primer que us poso és aquest de sorolls en l'oscuritat. Els humans som molt, els primats en general, som molt vulnerables en l'oscuritat perquè el nostre sistema de percepció més important és la vista, a diferència d'altres mamífers, no? que tenen l'olfacte, per exemple, o altres òrgans. Nosaltres és la vista, i per tant, quan estem en una situació de manca de llum, no? Quan estem en l'oscuritat, automàticament ens posem molt alerta, no? ens alertem. I els sorolls els sentim molt més intensos, i a més els sorolls que sentim en una situació d'oscuritat ens fan posar molt més a l'aguait, no? Molt més alerta, que no els sorolls que sentim quan estem en plena visió. Doncs bé, això és simplement una reacció instintiva. Què passa? Bé, doncs això que us dic és una reacció purament instintiva que possiblement compartim amb la resta dels primats. Ara bé, el que fan les cultures humanes és colonitzar aquesta reacció instintiva i dotar-la de diverses significacions culturals. Què poden ser aquests sorolls a l'oscuritat? Poden ser ànimes en pena, poden ser esperits, poden ser lladres, poden ser amenaces. Tots aquests significats s'afegeixen, diguéssim, a el que és la pura reacció instintiva, colonitzen aquesta reacció instintiva i, per tant, si algú ens educa des de petits o des de molt al principi, ens educa sobre l'existència d'éssers, per exemple, que poden ser esperits o ànimes en pena o ànimes de morts que poden atacar-nos en determinats contextes, immediatament quan nosaltres sentim aquests sorolls en l'oscuritat, automàticament ens vindrà aquest missatge cultural en el cap. No sé si això es veu. Bé, això és un exemple. Un altre exemple que us poso és el de les castes de la Índia. A la Índia, per exemple, sabeu que és una societat molt jeràrquica, dividida en castes, i una de les característiques del sistema de castes són els tabús alimenticis molt forts que tenen que va junt al sistema de castes, no? Tabús alimenticis que determinen en general que persones de casta alta no poden tocar, no poden consumir cap aliment que hagi estat tocat per un individu de casta baixa, per exemple, perquè doncs creuen que tota mena de contaminants poden haver-se passat els aliments degut a això. Això no té cap base biològica, és a dir, un individu pel fet de ser casta baixa no té per què contaminar més els aliments que un altre, però això es basa en una reacció que nosaltres possiblement sí que és instintiva, i és el fet de tenir molta cura dels nostres aliments. Per què? Doncs perquè hem d'entendre que els nostres avantpassats, que tenien cura dels seus aliments i que evitaven que fossin tocats per moltes altres persones, evitaven doncs que aquests aliments fossin contaminats, i per tant doncs tenien més possibilitats de sobreviure que aquell que no tenia aquesta mania amb els aliments. Doncs bé, això que tenia aquesta base evolutiva ha estat colonitzat per un missatge cultural que li afegeix, diguéssim, aquesta significació: no mengis aliments que han estat tocats per persona de casta baixa. I per tant, si des de petit, com mateix que passava abans amb la por als esperits, si des de petits, diguéssim, ens eduquen amb això, aquest missatge entra ràpidament en el nostre cervell i el colonitza fàcilment, no? Perquè ja troba les condicions adequades per reproduir-se. L'altra és la cuina, per exemple, no? La cuina, totes les cultures que hi ha de la cuina tan diverses, que es basen en uns mecanismes que tenim innats, que ens fan diferenciar, diguéssim, diversos gustos de diversos aliments, en funció del tipus de benefici, diguéssim, que el nostre cos pot obtenir. Aquestes diferenciacions de gustos són molt bàsiques, comunes a tota la humanitat, però poden ser fàcilment colonitzats per tota la cultura culinària de cadascuna de les societats en les quals hem estat educats, no? La cuina. I una altra, que també us poso, és la música. La música és un fenomen universal, és a dir, totes les societats humanes tenen música, però no té cap funció adaptativa clara, és a dir, no està clar per què. Des del punt de vista biològic, els humans tenim música. Llavors, possiblement l'explicació és que la música també ha colonitzat una altra part del nostre cervell que tenia una altra funció, possiblement una part molt relacionada amb el llenguatge, que sí que té una funció adaptativa, i l'ha colonitzat, i per tant utilitza aquesta part del cervell que va ser dissenyada per parlar i per produir llenguatge, doncs per produir una cosa que és bastant diferent del llenguatge, que seria la música. Això seria un altre exemple que us poso. Bé, quines són els límits d'aquesta hipòtesi, de la hipòtesi del virus? Ens explica com la cultura és assimilada, però no ens explica, fixeu-vos que no he explicat encara d'on ve aquesta cultura. O sigui, del que he dit fins ara, sembla que la cultura sigui una cosa que ve de fora, no? Com si l'haguessin enviat als aliens, aquells que us he ensenyat abans, no? Els extraterrestres, ens han deixat aquí una sèrie de missatges i se'ns van ficar en el cervell i ens els anem passant de cervell en cervell. Però d'on va sortir això, no? Bé, doncs per explicar això hem de fer referència a un altre mòdul cognitiu, un altre programa que tenim en el nostre cervell, que no va ser dissenyat per produir cultura, però que va produir aquest efecte que us he dit abans. Del funcionament d'aquest mòdul es va produir com un soroll, no? Com un subproducte, i aquest subproducte van ser això, els missatges culturals, no? Això que anomenem cultura. Aquest mòdul és un mòdul que s'anomena teoria de la ment. No, en anglès, Theory of Mind, això és les sigles aquestes, TOM. I és un mòdul cognitiu que ens permet interpretar intencionalment els actes d'altres subjectes. Aquí us he posat una definició. És un mòdul cognitiu que ens dona capacitat d'imaginar-nos l'existència d'estats mentals, és a dir, estats mentals vol dir intencions, idees, creences, darrere de certs moviments, darrere de certs objectes o darrere de certs esdeveniments, de tal manera que aquests objectes, moviments o esdeveniments s'expliquen com a conseqüència d'aquests estats mentals. Això és el que s'anomena la teoria de la ment. I això és una característica també que tenim tots els humans. Doncs bé, fixeu-vos, això passa en qualsevol conversa, és a dir, quan nosaltres estem intentant entendre a una persona amb la que estem parlant, el fet d'entendre significa que entrem, estem constantment entrant en la ment de l'altre i l'altre està constantment entrant en la nostra ment, per saber quines són les intencions darrere de les paraules que estem dient, no? És a dir, és una mica això, eh? Doncs bé, això mateix està passant ara, és a dir, vosaltres esteu intentant entendre el que jo estic dient perquè el vostre cervell, la vostra ment s'està ficant dintre de la meva ment i esteu intentant veure què és el que està passant per la meva ment que m'obliga, diguéssim, a dir el que estic dient, no? I això és el que us fa entendre el que jo estic dient. Doncs bé, aquesta capacitat, diguéssim, d'imaginar-nos intencions i creences, i idees o representacions mentals darrere de les accions de les persones o darrere de qualsevol esdeveniment és conseqüència d'aquest mòdul cognitiu que us dic, que és el que s'anomena la teoria de la ment. També hi ha una patologia que els que la pateixen s'entén que tenen una disfunció en, aquesta, en aquest mòdul cognitiu, i és el que es coneix amb el nom de l'autisme. Els nens autistes, justament, són aquests que tenen aquest mòdul cognitiu atrofiat o que no funciona pròpiament, no? I el problema de l'autisme és això, és a dir, els nens autistes són nens que són incapaços de representar-se les ments, diguéssim, dels altres que els rodegen, no? És a dir, és viure com si estiguessin rodejats de robots, eh? Doncs bé, fora d'aquest cas, doncs, tots els humans tenim això, teoria de la ment, perquè és un altre dels programes que va amb el package, no? Amb el package del cervell humà. Bé, com va sorgir això? Això va sorgir, hi ha diverses hipòtesis de per què, quina mena de funció adaptativa va permetre als nostres avantpassats o va fer que els nostres avantpassats desenvolupessin, diguéssim, aquest programa, desenvolupessin aquest mòdul cognitiu, que és el que s'anomena la teoria de la ment. Una d'elles podria ser permetre la cooperació. Els homínids que van viure fa, en el moment en què comença a créixer el cervell, aquell esquema que us he ensenyat abans, en aquell moment es va produir un canvi climàtic a la Terra que va fer que desapareguessin bona part de les selves tropicals que hi havia a la part d'Àfrica, a la part de l'est d'Àfrica, i aquestes selves tropicals es convertissin en sabanes, que és el que hi ha ara, no? Llavors, tots els primats que vivien en aquestes sabanes van emigrar cap a l'oest, que és on es troben ara els seus descendents, que són els ximpancers i els goril·les, excepte, hem d'entendre, un grup d'australopitecus que va quedar aïllat a la sabana. Llavors, aquest grup d'australopitecus és el que ha donat lloc a l'espècie humana actual. Què va passar en aquest grup d'australopitecus? Doncs que va tenir una situació realment molt difícil, perquè ells estaven acostumats a viure a la selva, estaven acostumats a alimentar-se, diguéssim, dels productes de la selva, i de cop i volta van tenir que viure en un context pel qual no estaven adaptats, i en el qual era un mitjà realment molt hostil. Una de les coses més problemàtiques que tenien era d'obtenir aliment. Els primats són fonamentalment vegetarians i s'alimenten, els ximpancers i els goril·les s'alimenten de fruites i de les herbes i de les fulls que obtenen dels arbres. Clar, si desapareixen aquests arbres, d'on es podrien alimentar aquests primats? La solució que sembla ser que van optar va ser per alimentar-se de carn. Però clar, la carn, primer el que s'alimentaven era d'animals morts, és a dir, eren carronyers, i a partir d'un determinat moment van començar a caçar, simplement perquè la carn, diguéssim, dels animals morts, doncs possiblement no és tan bona com la carn que caces tu mateix. Però el cas és que els primats no som caçadors, és a dir, no tenim urpes, no tenim dents fortes per desgarrar, diguéssim, els animals, no correm gaire per caçar animals, i per tant l'única manera que aquests animals podien, aquests homínids podien triomfar si havien de caçar, era cooperant entre ells. Llavors, en la cooperació sembla ser que és molt útil saber interpretar les intencions de l'altre, eh? Saber, per cooperar amb un altre, doncs t'has de ficar una mica en la ment de l'altre i també has de poder comunicar les teves intencions en aquest altre. Per tant, la teoria de la ment sembla ser que podria ser, haver estat molt útil en aquest context en què aquests animals homínids que no estaven dotats per la caça, de cop i volta es van veure obligats a caçar perquè no tenien el seu mitjà de subsistència que tenien quan hi havia la selva. No? Una altra teoria és que també explica això, clar, això de la caça, com que la caça és una activitat bàsicament masculina, doncs a algunes antropòlogues feministes no els agrada massa això, perquè pensen que això vol dir que la teoria de la ment només l'han desenvolupat els homes, o que l'hem començat a iniciar els homes. Llavors elles van plantejar una altra teoria, que no és que sigui alternativa, sinó que es pot complementar molt bé amb aquesta, que és la teoria del lligam. La teoria del lligam és la teoria segons la qual la teoria de la ment l'haurien desenvolupat fonamentalment les mares per relacionar-se amb els seus fills. Una altra característica dels homínids, dels humans, és que tenim les cries dels humans, no? Els nostres fills han de ser educats durant molt de temps i que la relació entre la femella i la seva cria és molt llarga comparada amb la relació que tenen les altres femelles dels mamífers i també dels primats. I per tant, perquè aquesta relació entre la mare i els fills pugui ser productiva, és molt útil que la mare pugui interpretar les intencions del seu fill i que el fill pugui interpretar també quines són les intencions de la mare, és a dir, que es pugui produir una bona comunicació entre uns i altres, i en aquest context, possiblement la teoria de la ment també seria bastant útil. I després també compartir eines. Les eines més antigues que apareixen en la història de la nostra espècie tenen aproximadament una antiguitat de 2,6 milions d'anys. Això vol dir que possiblement els australopitecus últims ja començaven a fer algunes eines, però l'important de les eines no és tant el fet de produir-les, sinó, com us dic aquí, el fet de compartir-les. Fixeu-vos que nosaltres ara, en la nostra societat, i des de ja fa molts anys, els humans constantment estem fent servir eines. És a dir, vosaltres, des de que us aixequeu al dematí fins que us aneu a dormir, constantment estem interactuant amb objectes que són objectes manufacturats, que ha produït un altre i que ens serveixen per qualsevol cosa, per qualsevol de les coses que nosaltres fem. Doncs bé, també els ximpanzés i alguns primats utilitzen eines. Fixeu-vos, aquest d'aquí està utilitzant aquesta mena de full, això ho fan molt els ximpanzés, agafen un tronc d'això, d'una fulla, la pelen, és a dir, fan com una mena de petita producció d'eina, la fiquen dintre d'un niu de termites, llavors les termites queden enganxades i llavors la llepen i es mengen les termites que hi ha. No? És una manera d'utilitzar una eina, aquesta encara és més gràfica, quan volen menjar una nou o algo similar, agafen doncs, una pedra i bueno, trenquen la nou i es mengen la nou. No? Per tant, sembla que els humans no som els únics. Però jo us faria pensar en quina diferència hi ha entre aquestes diferents utilitzacions d'eina. Les eines que utilitzem els humans constantment, com aquest individu que està clavant un clau, i les eines que fan servir els animals no humans, per exemple, els ximpanzés, no? que fan servir aquelles pedres per trencar les nous i aquells pals, diguéssim, per caçar termites. No? Doncs bé, la diferència és molt clara, és a dir, aquest individu no ha fet aquest martell, l'ha fet un altre. És a dir, quasi bé totes les eines que nosaltres estem fent servir són eines que ha fet algun altre individu. Clar, per utilitzar una eina que ha fet un altre individu, jo sempre als meus estudiants els hi poso aquest exemple, no? Els dic, mireu què és això, no? I els dic, a veure, per què serveix això? Això és una clau anglesa, una clau anglesa una mica estranya, però és una clau anglesa. I llavors, un cop ells han mirat això, els dic, ara penseu exactament què és el que estàveu pensant quan estàveu intentant saber per què servia això. Clar, el que nosaltres pensem quan volem saber per què serveix una eina, el que passa que ho fem constantment i no ens en donem compte, és intentar-nos ficar en la ment de l'individu que ha produït això. És a dir, una eina és simplement un objecte manufacturat que ha incorporat les intencions de l'individu que la va manufacturar. I per tant, per saber com funciona qualsevol cosa, jo he de ser capaç de reproduir aquestes intencions. És a dir, per què serveix això, o per què serveix això, o per què serveix qualsevol cosa, vol dir què pensava l'individu que la va produir quan ho va produir. I això és una altra manera d'això, de reproduir, diguéssim, la ment d'aquest productor. I això, doncs, per fer això necessitem altra vegada aquest mòdul quantitatiu que us he dit abans, no? Que és la teoria de la ment. No? Per tant, sigui per lo que sigui, la nostra teoria de la ment va resultar adaptativa en un determinat moment de l'evolució humana, ja sigui perquè ens permetia col·laborar per caçar, ja sigui perquè les mares els permetia relacionar-se amb els seus fills, o perquè ens permetia compartir les eines que havien produït altres individus, i per això possiblement s'explica. Fixeu-vos que cap d'aquestes característiques ens porta directament a la producció de cultura, sinó que són característiques comunes amb tots els éssers humans i comunes amb tota l'espècie humana. Bé, doncs bé, efecte secundari d'aquesta teoria de la ment va ser justament el naixement de la cultura. Per què? Per què del funcionament d'això es produeix aquest efecte que és el naixement de la cultura humana, el naixement d'aquest virus que després aniria contaminant diversos cervells? Doncs bé, fixeu-vos, la nostra teoria de la ment el que ens permet és accedir a altres ments. I com accedim, diguéssim, al contingut de les altres ments? Accedim o bé interaccionant amb les persones, no? Aquella imatge que us he posat abans, quan estem conversant amb algú constantment, estem intentant entrar, diguéssim, en la ment d'aquest per saber quines són les seves intencions, o bé interaccionar amb els seus productes, això que us acabo de dir, no? Quan jo interacciono amb un objecte manufacturat, estic indirectament interaccionant, diguéssim, amb el productor, diguéssim, d'aquest objecte, no? Estic intentant reproduir les intencions d'aquest individu que ha produït això. Però bé, quan nosaltres entrem dintre de la ment d'algú, què és el que hi trobem? Clar, fixeu-vos que si jo entro en la ment d'aquest individu d'aquí amb el que estic interaccionant. Clar, si aquest individu a la seva vegada també ha pogut entrar en la ment d'altres individus, que a la seva vegada han entrat en les ments d'altres individus, el que trobem quan entrem en la ment de qualsevol individu no és una ment individual, sinó que és un munt de ments. El que esteu vosaltres, imagineu que aquest d'aquí sóc jo i aquests d'aquí sou vosaltres escoltant-me, aquests d'aquí baix, el que vosaltres esteu fent intentant entendre el que jo estic dient no és, és entrar en la meva ment, però és que a l'entrar en la meva ment el que feu és entrar en la ment de tots els llibres, posant per cas, de tots els autors, de tots els llibres que jo m'he llegit per preparar aquesta classe. I a l'entrar en les ments de tots els autors, de tots els llibres que jo he llegit per preparar aquesta classe, esteu entrant en les ments de tots els autors, de tots els llibres que van llegir, tots els autors, de tots els llibres que van llegir, etcètera, etcètera, i finalment que m'he llegit jo per preparar aquesta classe. Per tant, és una ment enorme, no? És una ment col·lectiva que incorpora, diguéssim, moltíssimes ments al mateix temps. No sé si això ho veieu, no? O sigui, per tant, quan parlem de la ment humana, necessàriament sempre parlem d'una cosa col·lectiva. Però una cosa col·lectiva, fixeu-vos, que no abarca tota l'espècie, perquè per més ments, diguem-ne, que vosaltres capteu, diguéssim, a l'entendre el que jo estic dient, sempre hi haurà ments alienes, és a dir, sempre hi haurà algun individu al llarg de tota la història de l'espècie humana, la ment del qual jo no hi he tingut cap accés, i el contingut de la ment del qual no té cap rellevància per el que us estic dient aquí. Per tant, és un contingut molt ampli, però no és un contingut infinit, i no és un contingut que abarqui tota l'espècie humana, sinó que abarca un col·lectiu molt mal definit, però és un col·lectiu limitat, amb uns límits molt difusos, però límits. Per tant, les interaccions sempre són limitades, per més difusos que siguin aquests límits, i per tant sempre hi haurà ments alienes, no? És a dir, si anem nosaltres interactuant, sempre hi haurà una ment, diguéssim, que totes aquestes ments d'aquí, doncs, per més, diguéssim, quantitat de ments que jo us estigui, contingut de ments que jo us estigui transmetent en aquest moment, sempre n'hi haurà algunes que es quedaran alienes. Algunes agafant tota l'espècie humana, i agafant tota l'espècie humana no d'ara, sinó tota l'espècie humana que ha existit, perquè jo us puc també transmetre missatges de persones que ja estan mortes, no? I evidentment us estic transmetent missatges de moltes persones que ja no existeixen, no? De molts autors, de molts llibres que s'han llegit, els autors dels llibres que jo m'he llegit, etcètera, etcètera, que se'n van als orígens de la humanitat. Però fins i tot, fixeu-vos l'ampli que és això, per més ampli que sigui, mai abarca tota l'espècie, sinó que sempre abarca un grup determinat d'individus. Doncs bé, això seria una mica l'origen de la diversitat humana. A mi m'agradaria acabar amb aquesta cita. Aquesta és una cita d'un filòsof austríac, que es deia Ludwig Wittgenstein, que a mi m'agrada especialment, i és una cita que s'utilitza molt en antropologia per posar de relleu el que és, diguéssim, la diversitat humana, i m'agradaria que la llegíssiu tenint en ment tot el que us acabo de dir, no? És a dir, que penso que fa, li dona un sentit particular, no? És una cita del seu llibre, d'aquest llibre Investigacions filosòfiques, i diu el següent, podeu veure. Diem també, alguna gent són transparents per a nosaltres. És important, tanmateix, que pel que fa a aquesta observació, que un ésser humà pugui ser un enigma per un altre. Ho comprovem quan anem a un país estranger amb tradicions estranyes per nosaltres, encara que coneguem la llengua. No entenem la gent, i no pas perquè no sapiguem què diuen. No ens hi podem trobar en ells. No? Aquesta, us he ficat fins i tot la frase originària en alemany, perquè la traducció catalana d'aquest text no diu això. O sigui, aquesta frase, que penso que és la frase clau, és a dir, no ens hi podem trobar en ells, no ens podem veure nosaltres dintre d'ells, que és el que nosaltres veiem quan entrem en la ment d'un altre. Aquesta frase, el català s'ha convertit en no ens hi podem emmotllar o no sé què, no? Que penso que perd tota la gràcia de la frase originària en alemany, no? Bé, doncs aquesta era la frase, i aquesta és la manera, com jo entenc, s'explica, diguéssim, la diversitat, no? És a dir, la diversitat és això, és aquelles ments, diguéssim, en les quals no ens hi podem, diguéssim, ficar, perquè justament estan fora d'aquest àmbit en el qual nosaltres hem estat educats, no? Bueno, moltes gràcies. A veure, si pots tornar a les... Què és el que vols saber d'això? Bueno, paràsites vol dir que la cultura no ens serveix, o sigui, és com si nosaltres poséssim en relació... tu agafa l'exemple del virus i és l'exemple més clar, no? És a dir, un virus és una cosa que entra dintre del nostre cos i no només no ens deixa indiferents, no només utilitza el nostre cos per reproduir-se ell, sinó que a més pot acabar perjudicant-nos, no? I ens pot acabar matant. Doncs bé, amb la cultura, amb determinats missatges culturals, pot passar el mateix. Nosaltres podem rebre missatges culturals que no només no ens beneficien en termes estrictament biològics, no? És a dir, aquí jo no introdueixo mai judicis de valor. No es tracta de jutjar moralment si aquests missatges són bons o dolents, sinó el que fa que sigui parasitari o no és el fet de que contribueix a la reproducció meva, dels meus gens, com a ésser biològic, o no. Llavors poden haver molts missatges culturals que jo rebi que no contribueixen a la reproducció dels meus gens. Per tant, són missatges que jo no puc transmetre als meus fills, sinó que els he d'anar transmetent a uns altres. Per això són parasitàries. Està. A veure, no... Aquesta perspectiva recerques en concret amb el camp de l'antropologia que s'utilitzi aquesta perspectiva, n'hi ha molt poques realment, perquè és una perspectiva que encara jo entenc que dona lloc a moltes reticències per aquest refús que tenim els antropòlegs a agafar les ciències naturals com a algú que ens digui alguna cosa rellevant en la ciència sobre el nostre problema, que és el problema de la diversitat. I era un refús perquè es pensava que qualsevol cosa que relacioni, diguem-ne, la biologia amb la diversitat ens podrà portar a conclusions racistes o similars, no? I llavors això jo penso que ha perjudicat molt a les ciències humanes perquè ens ha impedit tota una quantitat de coneixement que és molt directament rellevant i que en canvi no té aquesta connotació. Es fan recerques, el camp en què més s'ha utilitzat això és en el camp de l'antropologia de la religió, que és un dels camps que jo també he desenvolupat últimament. I són un tipus de recerques en les quals el que s'intenta buscar és què hi ha en el nostre cervell que ens fa susceptibles de ser contaminat per un tipus de missatges culturals molt particulars que són els missatges religiosos. I llavors les investigacions que s'han fet en el moment present més productives són justament en aquest camp, no? És a dir, en el camp d'analitzar el que podríem dir les bases biològiques del que és la creença religiosa. Per exemple. Exacte. Bona part d'això està molt inspirat en Chomsky. Està molt inspirat, és a dir, la idea... El que passa és que Chomsky només ho deia en relació al llenguatge, però si tu agafes la teoria de Chomsky de que hi ha una pobresa de l'estímul que fa que no s'expliqui com una criatura quan neix pugui en tan poc temps aprendre una cosa tan complexa com és una llengua, i aleshores la conclusió que arriba Chomsky, ho podem fer perquè ja d'alguna forma ja la tenim aquí, no? O bona part del contingut d'aquesta llengua ja la tenim aquí, doncs si això ho apliques a la cultura, en bona mesura és el que us he explicat, no? És a dir, encaixa molt bé. Com, per exemple?
Bueno, determinisme de la cultura o comportament humà. O sigui, hauria de ser més naturalistes. I després també, si això té a veure d'una certa manera amb el desenvolupament de la genètica i els primers estats.
Sí. Bueno, la pregunta és si quina relació hi ha entre aquest plantejament i teories deterministes sobre la cultura en relació al comportament humà i després si aquest plantejament té a veure amb els desenvolupaments que s'han fet últimament en el camp de la genètica i el de la biologia, no? que és un camp que s'ha desenvolupat molt des de principis de segle, no? que es va seqüenciar el genoma humà. En relació a la primera qüestió, és a dir, fixa't tu que això no és una teoria determinista. És a dir, el que jo simplement plantejo és que hi ha tota una sèrie d'estructures en el nostre cervell que ens fan susceptibles de rebre determinats missatges, però que no ens obliguen, diguéssim. És a dir, que tu tinguis uns missatges on tinguis un altre, és una explicació històrica, com sempre estan les explicacions en antropologia, no? És la història la que explicaria. El que passa que a més de l'existència d'aquests missatges, tu has d'explicar per què alguns d'aquests missatges entren amb més facilitat al cervell i passen de cervell en cervell, mentre que altres no. Però no és determinista en el sentit de tradicional que nosaltres havíem entès, és a dir, la cultura és com si fos una mena de programa que se't fiquen aquí i et fa actuar sempre de la mateixa manera davant dels determinats. No, la cultura no és això, de cap manera. sinó la cultura simplement això, és a dir, una cosa externa que t'entrarà o no t'entrarà depèn de la predisposició que un tingui, diguéssim, que et contamini aquest missatge, però res més. I després l'altra qüestió que m'has dit, sí, evidentment això té molt a veure, és a dir, jo crec que en ciències socials, els antropòlegs en particular, fa 30 o 40 anys podíem ignorar el que es feia en biologia i el que es feia en les ciències naturals de l'ésser humà, perquè en aquell temps, fa 30 o 40 anys, encara la rellevància dels coneixements en biologia pel que fa referència a la conducta humana era molt indirecta, no? Hi havia alguns autors que havien fet coses, però encara era molt indirecta. Però això ha canviat molt, és a dir, la genètica, però no només la genètica, la biologia evolutiva, la psicologia evolutiva, les neurociències, són unes disciplines del coneixement que s'han desenvolupat moltíssim en els darrers anys, però molt. I estan abordant qüestions que penso que ens interessen molt en els que fem ciències socials i que penso que tard o d'hora haurem de dialogar, diguéssim, amb ells en algun sentit, no? I evidentment s'explica per això, per aquest desenvolupament tan extraordinari que ha tingut aquest camp de la ciència en els darrers anys. Jo crec que no. Jo crec que no. És a dir, ja us he dit, en bona mesura, jo encara trobo moltes reticències en el camp de les ciències generals, de les ciències socials en general, i el que jo conec més bé, que el camp de l'antropologia, a abordar, diguéssim, aquest diàleg amb la biologia i amb les ciències naturals de l'ésser humà. I entenc que aquestes reticències venen de molt lluny, venen en part, si tu vols, per especialitats acadèmiques que ens fa estudiar una cosa i ens fa ignorar una altra, però també perquè aquesta cosa que us he dit, que els antropòlegs ja des de molt de temps tenim aquest refús a pensar que la biologia té res a veure amb això que nosaltres considerem l'objecte d'estudi de la nostra disciplina, que és la diversitat humana. Perquè es pensava que si es fa dependre la diversitat humana de la biologia, doncs entendrem que la diversitat humana s'explica per la diversitat biològica. I això vol dir que els que són diferents culturalment, vol dir que tenen alguns gens diferents, no sé què, no? I això seria com una mena de justificació del racisme. Però fixeu-vos que la proposta que jo he fet no va per aquí, perquè justament el que jo he dit és que la nostra biologia el que és la mateixa per a tots. Més coses que vulgueu aclarir, comentar? Bé, jo crec que no és incompatible, és a dir, el que passa és que, per exemple, l'estructuralisme que tu has mencionat, és a dir, Lévi-Strauss constantment parlava de la ment humana i de les estructures universals de la ment humana i del que i feia definia l'antropologia com una part de la psicologia, que estudiava una part, diguéssim, de les estructures de la ment humana, però totes aquestes estructures de la ment humana que ell volia posar de relleu quedaven sempre implícites, no? I quedaven sempre implícites perquè en el moment en què Lévi-Strauss comença a plantejar això, les neurociències i les ciències cognitives estaven molt poc desenvolupades, és a dir, hi havia molt poca cosa, no? Llavors jo crec més aviat que moltes de les intuïcions de Lévi-Strauss, per exemple el codi digital que ell va identificar, no? En la formació dels missatges culturals, encaixen bastant amb això. El que passa que hem d'entendre que eren plantejaments en el seu moment bastant intuïtius, i que ara els hi podem donar una base més sòlida.